salutacions cordials, sóc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada, des d'on et contem tot allò que passa a casa nostra, a la nostra comarca. En uns minuts passem a saludar a Lluís Gandia, regidor de Cultura i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vinaròs, que ens contarà algunes novetats sobre la digitalització del setmanari Vinaròs i sobre la nova instal·lació expositiva de la Capella de Santa Victòria. A Benicarló ja han començat les inscripcions per als dos tallers gratuïts sobre sexualitat que Generacció organitza els dies 13 i 20 de maig per als adolescents d'entre 12 i 17 anys. Ens donarà més detalls la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló, Rocío Martínez. Pròxims a l'inici de la campanya electoral, ens traslladarem fins a Peníscola per conèixer algunes propostes en matèria medioambiental per part del Partit Popular. Andrés Martínez, candidat popular a l'alcaldia, proposa la construcció de recorreguts peatonals entre la platja sud i el camí del Pebret, en ple parc natural de la Serra d'Irta. Ja la segona part del nostre programa visitarà els nostres estudis Enric Moya, candidat a l'alcaldia de Benicarló per Canviem Entre Tots, una formació sorgida de Podemos i que es presenta per primera vegada a les eleccions municipals. I com cada dimarts, el diputat provincial de Turisme d'Interior, José Pons, ens portarà una proposta, un destí del cor de la nostra província, cara al cap de setmana. I ja us avanço que serà una proposta molt vinícola. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. El Partit Popular de Peníscola proposa la creació d'una ruta peatonal entre la platja sud i el camí del Pebret. Andrés Martínez també diu que reutilitzarà l'antic ajuntament per a donar cabuda a les entitats del municipi. La regidoria de Turisme de Vinaròs segueix potenciant el turisme familiar i gastronòmic. El municipi és destinació integrant de la nova marca Turan Kids i participa en l'última reunió de Saborea Espanya. Per cert, el Gran Hotel Peníscola també s'adhereix a Turan Kids. El Partit Popular de Vinaròs destaca que la participació i transparència que alguns proposen, ells l'estan ja aplicant des de l'inici de la legislatura. Lluís Gandia, regidor de Participació Ciutadana, afirma que sorprèn que quan va governar van actuar d'esquena les persones, ara es presenten com els més transparents. Benicarló rep 1,4 milions d'euros del pla social, es destinaran a l'OACSE 895.000 euros i a les àrees de benestar social i educació, i l'Ajuntament rebran 565.000 euros. Amb aquesta aportació, la Generalitat liquida el deute amb l'OACSE corresponent al 2014. Per cert, familiars del centre geriàtric de Benicarló es queixen de la falta de personal del centre i de la deficiència de les seues instal·lacions. Les 12 i 33 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 15,8 graus i la màxima es situa al voltant dels 20,4. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 16,3 i una màxima en aquests moments de 21,2. Mentre que el mercuri a Peníscola situa la mínima en 15,7 i la màxima en 20,6. Finalment a Morella han tingut una mínima de 15,6 graus i una màxima en aquests moments de 16,1. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera i per a demà dimecres preveu la desaparició de núvols i el cel quedarà completament assolellat. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb màximes que arribaran als 25 graus i bufarà vent del sud-est. Mentre que a l'interior a la comarca dels Ports demà tindran cel nuvolós, però cap a la tarda quedarà assolellat. Les temperatures mínimes bregaran els 10 graus i les màximes els 19. El vent serà de component noroest. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, continua tallada durant 2 quilòmetres un carril la CB-125 a Morella degut a unes inundacions. També informen que l'AP-7 a Vinaròs es troba en mal estat per obres. Recordeu per un altre costat que cal extremar les precaucions i circuleu per la Nacional 340. A l'alçada de l'entrada de l'AP-7 Benicarló Peníscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. Les 12 i 35 minuts del matí. Comencem.
La mañana.
Estar informado. Ja continuació obrim la mañana de COPE en el Maestrat parlant de diferents notícies que fan referència a l'àrea de cultura i participació ciutadana de l'Ajuntament de Vinaròs. Tenim amb nosaltres a Lluís Gandia, que és el regidor de cultura de l'Ajuntament de Vinaròs. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a parlar primer, que res, si te sembla, de la bona notícia que he conegut aquesta mateixa setmana, i és que la versió digitalitzada del setmanari Vinaròs suma ja més de 3.800 descàrregues en només 7 mesos que porta en marxa. Sens dubte, suposo que deu estar més que contents des de l'àrea de cultura.
Sí, la veritat és que és un bon resultat, és pues, bueno, una demostració de que hi ha un interès per part de molta gent de Vinaròs i suposo que també de fora de la nostra ciutat per conèixer la nostra història, perquè en definitiva el setmanari Vinaròs no és més que la història de tots els vinarossencs, és la història pues, que bueno, des de l'any 57 està setmana tras setmana marcant i reflexant la que és el dia a dia de Vinaròs. I aquest projecte de digitalització que vam iniciar l'any passat juntament amb Amics de Vinaròs i a la Universitat Jaume I, pues, bueno, pues, ha fet pues, que ja tinguéssim des de l'any 57 fins a l'any 79, pràcticament 78-79 en aquest moment digitalitzats, i que, bueno, pues, que quan acabaran els treballs d'esta segona fase tindrem fins a l'any 89, per tant tindrem ja més de 30 anys digitalitzats, i pues, bueno, pues, a l'abast de tots els ciutadans, i sobretot dels estudiosos, dels investigadors i d'aquella gent interessada per conèixer com era el Vinaròs de fa 3-4 dècades.
Es tracta d'una col·laboració, ho té que saber els oïdors de la mañana de COPE en el Maestrat, entre Ajuntament de Vinaròs, Associació Amics de Vinaròs i la Universitat Jaume I de Castelló. Diguéssim que sense la conjuminància de les tres no hauria estat possible, no?
Sí, bueno, hem tingut la sort i el mateix interès comú. És a dir, l'Ajuntament de Vinaròs teníem aquesta espineta clavada de notícia del dia a dia de Vinaròs digitalitzat i a l'alcance de tots, perquè pensem que, pues, que bueno, dia a dia de l'any 57 i de la vegada del 60 i del 70 pues, queden molts pocs, hi ha molt poca gent que els tingui. Per tant, pues, bueno, això facilita que això... Amics de Vinaròs tenia tota la col·lecció sencera, i bueno, pues, la UGI té un element com és el repositori de la UGI, on hi ha revistes i, pues, bueno, bàsicament revistes i diaris de la província de Castelló, i ens permet, primer que res, un allotjament web que sigui fàcil i útil, i que sigui fàcilment reconeixible per a aquella gent pues, que habitualment ja fa aquest tipus de recerca, i segon, perquè el formar part del repositori de la UGI, de la Biblioteca Digital Europea, pues, permet que en seguida s'indexi pues, el diari de Vinaròs pues en la red de universitats europees i que, per tant, qualsevol persona que estigui en qualsevol país europeu buscant recerca sobre Espanya, sobre la nostra ciutat, sobre Vinaròs, pues ho trobi des de qualsevol punt de la xarxa de biblioteques universitàries europees, en la qual cosa també ens dona una major difusió que no sé que l'haguéssim digitalitzat a l'Ajuntament i l'haguéssim penjat en la web municipal directament, pues, que s'hagués quedat una miqueta més en un caire local, i en aquest sentit, pues, bueno, gràcies a la col·laboració d'Amics de Vinaròs i de la UGI, pues, bueno, hem pogut donar un caire més universitari i que fa que arribi encara molt lluny i que possiblement això hi hagi possibilitat que en aquests 7 mesos s'hagin fet aquestes prop de 4.000 descàrregues.
Per un altre costat també cal esmentar que la capella de Santa Victòria, que ha sigut remodelada per tal d'acollir diferents exposicions, ara el que té és una mostra del pintor Puigroda, una mostra antològica, no?
En la capella de Santa Victòria, pues, nosaltres el que volíem era tindre una segona sala expositiva en Vinaròs per tal d'acollir a tots aquella gent que s'ha interessat en exposar a la nostra ciutat i que només tenim una sala, com és l'auditori, no donarem abasto. Fa un mes i mig sí que vam ficar ja en marxa el que era la remodelació del parquet, perquè estava en molt males condicions, tenia inclús alguns forats, i ara després el que han fet ha sigut pues, bueno, en les fustes, en els panels expositius que van deixar la llum de les imatges i que van demanar, pues, s'ha panelat tota la capilla de Santa Victòria i pues, bueno, pues, ara ja no serveix com a sala expositiva. I en aquesta sala expositiva pues, volíem iniciar una exposició que fos important. Pues, bueno, en la nostra ciutat és important tenim molta gent, però bueno, una de les figures més rellevants vinculada a Vinaròs és Puigroda. L'Ajuntament té un gran fons d'obres de Puigroda. La Diputació també tenia moltes obres, que m'ho ha cedit pues, pràcticament una trentena. I la veritat és que entre les obres de Diputació hi ha una obra també que és propietat d'Alfredo Gómez, que m'ho ha cedit, i després, per les que té propietat l'Ajuntament, tenim una exposició durant els propers dos mesos, durant els mesos de maig i juny, que jo crec que serà molt interessant i pues, bueno, pues de molt de nivell per a obrir esta sala de Santa Victòria, esta capella de Santa Victòria, que ja definitivament com una nova sala d'art al nostre poble.
Per un altre costat, Lluís, i a banda de lo que és l'àrea de cultura, des de l'àrea de participació ciutadana i des del Partit Popular en concret, ja que formes també part, evidentment, de la candidatura, s'ha fet una mica de repàs, no?, al que han sigut aquests 4 anys. Sí que m'agradaria que m'explicares una mica quin és el balanç que en feu des de l'àrea de participació ciutadana, on s'ha posat en marxa, sobretot, aquesta oficina d'atenció al públic, que suposo que seria, a lo millor, el fet més destacable, no?
Sí, efectivament. A veure, aquestes eleccions són les eleccions on hi ha molts partits que estan parlant de participació ciutadana i de transparència. Nosaltres el que hem de dir és que, bueno, en 22 doncs, en aquesta legislatura la transparència s'ha donat des del primer dia, perquè hem donat tota la informació als regidors, cosa que, per exemple, en l'anterior legislatura a nosaltres se mos va negar, i també doncs, perquè hem posat en marxa el portal de transparència, hem obert un correu electrònic que ha de ser més fàcil de fer les idees, suggerències, aportacions, hi ha un telèfon 900 gratuït, hem agafat i hem aprofitat també pues, l'apertura d'aquesta oficina d'informació d'atenció al ciutadà pues, com una millora de l'administració que feia falta i una modernització de l'administració local i sobretot també perquè hi havia un altre element que era fonamental. És a dir, nosaltres la transparència m'ho la creiem, és a dir, no és només un màrqueting electoral, és a dir, no és només quan arriben les eleccions cal parlar de transparència, sinó que des del Partit Popular, en el govern del Garçal, Juan Bautista Fan, el que ha sigut des del primer dia, qualsevol ciutadà que ha tingut qualsevol suggerència, idea, protesta o el que sigui, l'han atès i continuarem atenent fins a l'últim dia que estem en el govern municipal, perquè la transparència i la participació no pot ser només un lema electoral o un eslògan electoral, sinó que se practica dia a dia, que jo crec que és el que ha fet l'actual govern municipal de Vinaròs.
Doncs Lluís Gandia, regidor de Cultura i de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les 12:41 del matí, seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat. Després dels consells publicitaris, amb qui parlem és amb la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Benicarló, amb Rocío Martínez.
Se agota el plazo para reclamar su dinero por la indebida comercialización de acciones de banca. Si todavía no lo ha hecho, ¿a qué espera? En García Petit Abogados somos especialistas en derecho bancario y llevamos meses defendiendo con éxito los derechos de nuestros clientes. No dé por perdido su dinero y venga a vernos. García Petit Abogados, en Castellón, calle Colón 19 y en Vinaroz, Travesía San Vicente 5 junto a Plaza Jovellar. Teléfono 964-230958.
Desena Fira Intercomarcal d'Oferta Formativa. 6 de març, en Passeig Blasco i Banyes a Vinaròs. De 9:30 hores a 13:30 hores. Tot el que vols saber de cicles formatius, formació professional bàsica, programes formatius de qualificació professional bàsica, batxillerat artístic i formació professional ocupacional. Forma't a casa nostra.
La mañana.
Estar informado. Vinaròs a Benicarló, on des de la Regidoria de Benestar Social s'han començat a fer les inscripcions per als 2 tallers gratuïts sobre sexualitat que tindran lloc a la ciutat. Tenim amb nosaltres a Rocío Martínez, que és la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Benicarló. Rocío, molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Conta'ns per què aneu a posar en marxa una sèrie de tallers sobre sexualitat per a xiques d'entre 12 i 17 anys. Bueno, xiques, per a adolescents, millor dit, eh?
Correcte, per a adolescents. Ja sabeu que Generació és el programa dirigit per als més joves, per als adolescents de Benicarló. Concretament, Generació ofereix tallers dirigits per a joves entre 12 i 17 anys. I per en aquest mes de maig, concretament els dies 13 i 20 de maig, hem organitzat aquests tallers sobre sexualitat per als nostres joves. N'hi ha que dir que són aquestes activitats, aquests tallers s'orienten sobretot per a la prevenció de riscos, per a també conscienciar els joves sobre habilitats socials individuals i, entre altres, pues, també de la sexualitat.
Conta'ns una mica com cal inscriure's, on, per a que la gent que ens escolte que sàpiga com pot fer-ho.
Correcte, doncs farem, diguéssim, 2 dies diferents. El taller se dividirà en 2 tardes, en la qual pues, una tarda aniran els joves més joves, entre 12 i 14 anys. Aquest taller tindrà lloc el dia 13 de maig a les 5 de la tarda. Aquí, concretament, és un taller en el que es tractarà pues, l'educació afectiva sexual, en el qual l'objectiu principal és la prevenció de riscos, i també pues, les falses idees i enderrocar els mites que envolten la sexualitat avui en dia. I el segon taller és dirigit per als adolescents, per als joves, però ja més grandets, entre 15 i 17 anys, el qual es tindrà lloc el dia 20 de maig, el dimecres, a partir també de les 5 de la tarda. En este segon taller es centra més en la sexualitat i es debatrà pues, entre en coses que hi ha avui en dia entre la sexualitat i la societat, concretament pues, habilitats individuals, socials i una vivència responsable i saludable de la sexualitat.
Tots dos tallers comencen a les 5 de la tarda i suposo que cal apuntar-se a les oficines de Generacció, no?
Correcte. Poden anar a inscriure-se allí al local de Generacció, en el carrer Crist de la Mar, i les inscripcions ja poden realitzar-les. El període va començar el dia 30 d'abril, ja es poden fer. I bueno, jo animar a tots els joves a que participen, perquè segur que s'ho passaran molt bé. Són tallers molt interessants. I no sols en aquests tallers de sexualitat, sinó que animo també a tots els joves a que participen en els diversos tallers que organitzem sobre música, anglès, també grups d'estudi, que s'arrimen al local i els informarem de tots els tallers que realitzem.
En qualsevol cas, crec que teniu Facebook, Twitter, no? Des de Generacció, que els joves, no? Que són molt donats a les noves tecnologies i a les xarxes socials, ahir poden consultar també tota la informació, no?
Correcte, a través de les redes socials també es poden informar i que, bueno, que facin amics també de la nostra pàgina de Generacció, que a ells s'anim a informar dia tres dia de tots els tallers que duem a terme.
Rocío, des de l'àrea de benestar social, avui hem de dir que també tenim una bona notícia en forma de diners que sempre s'agraeixen i més en els temps que corren, i és que la Generalitat ha ingressat 1,4 milions d'euros procedents del Fla Social que es destinaran tant a l'OACSE com a les àrees de benestar social i educació, no, de l'Ajuntament. Suposo que satisfeta perquè finalment es liquide el deute de la Generalitat, no?
Sí, correcte. Avui estem de bona notícia perquè la setmana passada la Generalitat es va ingressar 1,4 milions procedents del Fla Social, que ja sabeu que és el Fons de Liquiditat Autonòmica, que és un mecanisme a través del qual des del Ministeri d'Economia i d'Hisenda va previndre per tal de que els ajuntaments poguessin cobrar la despesa derivada de les prestacions socials que realitzem per la delegació de les autonomies. Concretament, aquests diners es destinen per a l'OACSE, que ha rebut 895.000 euros, i també les àrees de benestar social i educació, que concretament han rebut 560.000 euros. Són diners pues, que, la veritat, que concretament en l'OACSE se destinaran tant al geriàtric com al centre de dia, com a la residència Sant Francesc i en el centre de dia i residència del Collet. Per tant, podem dir que la Generalitat ha liquidat tota la subvenció destinada a l'OACSE corresponent al 2014, que la suma total de la subvenció que rebem per part de la Generalitat ascendeix a 1.851.000 euros.
La veritat que és una quantitat molt elevada que la gent, a vegades, no, parlem de que tenim, no, un estat afortunadament del benestar i bueno, no ens podem imaginar les despeses, no, que suposa el tindre un centre de dia, una residència. En definitiva, la veritat que són despeses importants i que evidentment afortunadament compten amb subvencions. A banda també crec que s'ha ingressat part de la subvenció del 2015, no?
Correcte, en el mes de febrer van ingressar el 30% de la subvenció del 2015, que avui, bueno, que enguany se va incrementar, va arribar a vora els 2.400.000 euros. I el mes de gener van ingressar quasi 400.000 euros del 2015. I això també pues, fa que, bueno, poguéssim respirar, se paguen les factures al dia, ara estem pagant totes les factures al dia i ja no tenim que patir, perquè vull dir que no, això és un patiment. Que volem que tots els proveïdors cobren al dia.
Evidentment.
Correcte, i ara la veritat pues, que se pot fer. I bueno, ara poquet a poquet, ara també tindrem les obres, també pues, ja durem a terme una de les obres més reivindicades, tant per part d'usuaris, residents, familiars, i també per part de l'Ajuntament, que això ha sigut una obra que hem treballat moltíssim i que per fi ja és una realitat. Ja sabeu que s'han adjudicat les obres a una empresa de Benicarló, i que este mes de maig en breu s'iniciaran i després pues, acometrem tot l'altre. També volem renovar el mobiliari, tot l'equipament en general. Per tant, estem treballant dia tras dia per millorar els nostres centres i sobretot per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Per una altra banda, i com a responsable de l'àrea d'educació, també s'hi destinen 560.000 euros per a diferents parts, no, d'aquesta àrea, Rocío.
Sí, los incendis en 5.000 euros que s'han ingressat a l'Ajuntament corresponen tant a l'àrea d'educació com a l'àrea de benestar social. A l'àrea d'educació rebem subvenció per part de la Conselleria d'Educació, tant per al Conservatori Mestre Feliu com per a l'Escola de Persones Adultes. I a l'àrea de benestar social, també des de la Generalitat, i bueno, concretament des de la Conselleria de Benestar Social, es destinen diverses subvencions per a sufragar programes, doncs, per exemple, d'atenció a la dependència, de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives, també de l'Agència MICS, del Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i a l'Infància i, en definitiva, per a la totalitat de programes que es duen a terme des de serveis socials generals, que tot el món ja sap que són programes que es gestionen des del Centre Social Municipal La Farola.
Don Rocío Martínez, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Benicarló, no sé si vols afegir alguna cosa més ja per acabar.
No, que bueno, que seguirem treballant dia tras dia, torno a repetir, per millorar la qualitat de vida dels nostres residents, per millorar els nostres centres, i en això estem i en això seguirem.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Molt bon dia a vostès.
Les 12:50 minuts del matí, uns consells publicitaris i de seguida ens traslladem fins a Peníscola, ja que el Partit Popular, amb el seu candidat al capdavant, Andrés Martínez, ha presentat les seues propostes en matèria de política medioambiental de cara al pròxim manament. Seran uns instants.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
El nostre poble, la nostra gent. Se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
Llega la primavera, el buen tiempo y los desplazamientos por carretera. En Moscar Service sabemos que lo más valioso de tu automóvil eres tú. Por eso hasta el 30 de mayo realizamos una diagnosis de los sistemas de seguridad de tu vehículo totalmente gratis. Pide cita en moscarservice.es y más de 600 talleres en España. Moscar Service, para todo lo que tu automóvil necesita.
En Vinaròs, Electrodiesel Fisant nos encontrará en el polígono industrial junto a la pista de atletismo.
¿Cuál es tu estación favorita?
La mía, la primavera.
Pues la mía, la estación del ahorro.
¿Y cuándo es esa?
Desde ahora y hasta el 31 de mayo. Porque en DP ahora consigues un euro extra en cada repostaje de 25 litros o más y además acumulas 3 céntimos por litro en el Vale Ahorro BP. ¡Viva la estación del ahorro!
Ven a tus estaciones de servicio BP de Castellón y provincia y podrás ahorrar hasta 7 céntimos por litro. Promoción válida hasta el 31 de mayo.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada, desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Desde la Fira Intercomarcal de Oferta Formativa, 6 de marzo, al Passeig Blasco Ibáñez a Vinaròs, de 9:30 horas a 13:30 horas. Todo el que vol saber de cicles formativos, formación profesional básica, programas formativos de cualificación profesional básica, bachillerato artístico y formación profesional ocupacional, forma de casa nuestra. La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
Les 12:53 minuts del matí, i a continuació et conto que el Partit Popular de Peníscola ha presentat les propostes que planteja el seu programa electoral en matèria de serveis i medi ambient. El rebuig a qualsevol pràctica que pugui ocasionar algun perill per al patrimoni natural de Peníscola és la base del compromís dels populars. Andrés Martínez, candidat a l'alcaldia del PP, ha reiterat novament la seva rotunda oposició al fracking, als aerogeneradors i al càstor. El candidat a l'alcaldia de Peníscola pel PP ha insistit en les tasques realitzades i aconseguides al llarg d'aquesta legislatura i ha assegurat que el bon treball i el compromís és el millor aval. L'estació depuradora d'aigües residuals ha estat un dels grans assoliments de la legislatura, segons Martínez. La reivindicació constant i la perseverança han portat al municipi a disposar en els propers mesos d'aquesta infraestructura que el proper mes d'agost començarà el seu període de proves. L'execució de les obres de segellat i recuperació ambiental de l'antic abocador de residus sòlids urbans del municipi seran també en breu una realitat, segons Martínez, qui al mateix temps ha fet una sèrie d'anuncis o compromisos cara al proper manament i en matèria medioambiental. L'escoltem.
Construir un recorregut peatonal en platja sur i en el camí del Pebret, aprofitant per a poder millorar els accessos tant a peu com en bicicleta a la sala dita. Estem treballant junt amb els veïns per tal de que la competent, que es costes, pugui autoritzar algun tipus de via blana i de via verda per tal de que puguen tant els carros com les bicicletes pues, entrar en més seguretat a la zona sur que prou problemes té. També volem recuperar la salut que l'edifici de l'antic ajuntament no té en l'actualitat. Com sabeu, ho he explicat, que allí està l'estació de pretratament i volem d'alguna forma que aquell edifici sigui un edifici dinàmic, social, cultural, aprofitat per les associacions de la població en la seguretat de salut que mereix en qualsevol edifici públic. També volem ficar en marxa en llocs estratègics els pipicans i aportem també per l'economia circular del model de produir, usar i reciclar conforme ho estem fent. Ja que dir, i felicitar els veïns que del Pla Zonal de Residus, que són 49 municipis, els líders per habitant en recuperació i en reciclatge de basures en els ecopacs són els pellizcolans que tenen que felicitar-se per la gestió de residus que estan fent en l'actualitat.
Doncs aquestes són les propostes des del Partit Popular a l'alcaldia de Peníscola. I ara a continuació a qui saludem és el diputat provincial de Turisme d'Interior, a José Pons, que com sempre ens apropa una proposta de cara al cap de setmana. Molt bon dia, José Pons.
Buenos días, Laura. Hoy os invito a disfrutar de la provincia de Castellón degustando los mejores vinos que da esta tierra, con la tercera gira del Vi de les Useres el próximo fin de semana. En las dos ediciones anteriores, la repercusión de la iniciativa municipal ha sido muy positiva, tanto sobre las bodegas locales como sobre la economía del municipio, ya que también ha ayudado en la dinamización de los restaurantes y establecimientos de la localidad. La feria mantendrá, básicamente, la estructura de las anteriores citas. Los verdaderos protagonistas de la feria, del vino de los Useres, serán, sin lugar a dudas, las bodegas locales, Les Useres, Barón d'Alba, Flors, Viña Natura, El Mollet, Vino y Cultura y Torregil. Asimismo, en la feria se podrá recorrer otros stands en los que se podrán comprar y degustar una gran variedad de productos de la gastronomía provincial. Tomates de Penjar, quesos artesanos, la repostería tradicional de la comarca a cargo de las damas de casa o los más variados turrones. También han confirmado la asistencia a la feria expositores con artículos de artesanía, todos ellos vinculados con el mundo del vino o la alimentación. Les Useres se convertirá por dos días en la capital provincial del vino y permitirá que los varios miles de personas que la visitarán conozcan la variedad y la calidad de los vinos de esta localidad, de la comarca del Alcalatén, que año tras año cuenta con el afán de superación de los viticultores y de los bodegueros de Les Useres, que apuestan de forma decidida por mejorar la calidad de este extraordinario producto. Como en las ediciones anteriores, la feria contará con numerosas muestras de la gastronomía local y provincial, en la que se podrán degustar una gran variedad de platos típicos, para combinar con los vinos de las bodegas locales. Habrá catas programadas gratuitas los dos días de la feria, donde se podrán degustar los vinos, demostraciones en vivo de elaboración de quesos y otros productos que sirven en la feria. Por otra parte, los visitantes de la Fira del Vi tendrán la posibilidad de recorrer una exposición de fotografía, el Museo dels Peregrins, así como el Museo Etnològic Ca Jaumet. A todas estas actividades se unirá una zona infantil para los más pequeños y, como novedad, se celebrará un coloquio enológico donde intervendrán los bodegueros locales y expertos en la materia. Ya lo saben, este fin de semana la tercera fila del BI de los Lluçanès. Disfruten del interior de Castellón, en Castellón Mediterráneo, tan cerca.
Doncs allí estarem a la Fira del Vi de les Useres, que arriba a la seva tercera edició. Ara te quedes amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa, tota l'actualitat nacional i internacional. Nosaltres tornem després del butlletí de la una, a partir de la una i cinc. Fins ara. Salutacions cordials de nou, sóc Laura Puig, és la 1 i 6 minuts de la tarda i estàs escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, des del 101.6 de la freqüència modulada o molt puntuals a la nostra cita i des de les 12 i mitja pues estem contant tot allò que passa a la nostra comarca. En uns minuts saludarem a Enric Moya, candidat a l'alcaldia per Canviem Entre Tots, a Benicarló. Enric ens detallarà el projecte que lidera i que naix sota les premisses de Podemos. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, la última hora informativa en titulars. El Partit Popular de Vinaròs destaca l'aposta per les festes com a dinamitzador de la ciutat amb la meitat del pressupost que en anteriors legislatures. L'edil Carla Miralles destaca Llenguanissa Festival, la Vinaròs Beach Party i l'Electrosplash. Són novetats realitzades després d'escoltar a la gent segons Carla Miralles. Tres benicarlandos presents a la llista autonòmica de Compromís per Castelló. Marta Escudero, Susana Pérez i Joan Manuel Ferrer formen part de la llista. El pròxim divendres 7 de maig finalitza el termini per presentar propostes per a la persona destacada en l'àmbit cultural de la ciutat de Benicarló. Qualsevol ciutadà o associació cultural de la ciutat podrà presentar una proposta amb el candidat o candidats a obtindre per valoració de mèrits i votació el premi esmentat. Els expedients de les candidatures es presentaran al registre municipal dirigits a l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Benicarló i així mateix s'enviarà per correu electrònic al Departament de Cultura. Carles Santos i Mariola Nos de Vinaròs, premis individuals de l'associació Maestrat Viu. Teresa Boix d'Albocàsser ha sigut també altra de les premiades. La 1:08 de la tarda, fem una ullada al temps i a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima hora és d'ara de 22,3 graus. Els termòmetres a Benicarló enregistren una temperatura de 22,9, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Penyiscola marca una màxima de 20,9. Finalment, a Morella ronden els 18,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona costanera per a demà dimecres preveu la desaparició de núvols i el cel quedarà completament assolellat. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb màximes que arribaran als 25 graus i bufarà vent del sud-est. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà tindran cel nuvolós, però cap a la tarda quedarà completament assolellat. Les temperatures mínimes bregaran els 10 graus i les màximes els 19. El vent serà de component noroest. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop & Go. Segons la Direcció General de Trànsit, continua tallada durant 2 quilòmetres la circulació en un carril a la CB125 a Morella degut a unes inundacions. També informen que l'APSAT a Vinaròs es troba en mal estat per obres. Recordeu, per un altre costat, que cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada de l'APSAT Benicarló-Penyiscola. Estan les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. La 1:10 de la tarda, seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana.
Estar informado.
I a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar d'eleccions. Ja sabeu que el dia 24 de maig tenim una cita amb les urnes, les eleccions autonòmiques i municipals, i durant aquests dies, a poc, van passant tots els candidats pels nostres micròfons. Avui tenim als estudis de la mañana de COPE en el Maestrat a Enric Moya, que és el candidat per Canviem Entre Tots Benicarló a la ciutat de Benicarló. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer que res, parlar una mica de la candidatura que tu encapçales. Recentment assistíem a lo que era la presentació de la llista, no? De l'equip que conforma Canviem Entre Tots a la ciutat de Benicarló i que no deixa de ser una vinculació amb Podemos, no? Que la gent sap que Podemos, en aquest cas el cercle de Benicarló, sou vosaltres, no?
Sí, així no és. L'altre dia vam presentar la candidatura, mos diem Canviem Entre Tots. És el nom del partit, el partit instrumental. Al mateix temps que és el nom del partit, és quasi l'eslògan, perquè Canviem Entre Tots és una mica, ja diu el que volem fer, canviar la situació de Benicarló, com també volem canviar la situació de la comunitat autònoma entre tots. És a dir, no ho volem fer soles, ho volem fer entre tots, entre tota la gent, perquè el nostre partit és un partit de base ciutadana. Entonces, volem agrupar a tota la gent, volem ser representants del ciutadà normal, volem que els benicarlandos se miren en nosaltres com que miren el seu espill, és a dir, volem portar la veu del benicarlando a l'Ajuntament i, per tant, tot el canvi que creiem que és necessari a Benicarló l'han de fer entre tots. És una candidatura que ve de la gent que estava en Podemos, que està en Podemos. Ja sabeu que Podemos no se presenta a les municipals ni a Benicarló ni a cap municipi d'Espanya. Entonces, Podemos, com a tal, deixa via lliure a cada municipi, a cada círcul local, que s'organitzen de la manera que estimen convenient. Entonces, en uns puestos van el que se diu una agrupació d'electors, com és el cas de Vinaròs o és el cas de Peñíscola. En altres puestos se va com junt en altres plataformes ciutadanes, com pot ser Castelló o València, que se va, per exemple, en Guanyem o en altres plataformes cíviques, i en altres puestos se va com en el que se diu un partit instrumental. La paraula ho diu, és un instrument, és un instrument per concórrer a les eleccions baix, diguéssim, els postulats de Podemos en tota la política, tot el codi ètic de Podemos en si, però en un altre nom. No utilitzem la paraula Podemos, en aquest cas utilitzem Canviem Entre Tots, que és un partit d'àmbit autonòmic, hi ha una trentena de pobles que van en aquesta denominació, i que seguim tots els mètodes de Podemos. És a dir, la llista se fa en primàries obertes, som els únics de Benicarló que ho hem fet així. La llista va en primàries, a huertes, firmem el codi ètic, tots els candidats, el programa és participatiu, és un programa obert on tot el món diu la seua i se fa una integració de les idees de tots, i en aquesta denominació pues, concorrirem a les eleccions locals de Benicarló.
Quina és la gent o l'equip que t'acompanyarà en aquestes eleccions municipals, en el cas de Benicarló?
Sí, són gent que porta ja temps treballant en Podemos, per dir-ho així. Està Reme Herrero, ja fa mesos que està treballant en Atros, ja la conec des de juny de l'any passat, quasi un any ja, perquè ja estem treballant junts des del círcul. Està Fran Companys, una altra persona molt vinculada a la nostra candidatura, a Podemos. Estan els fundadors, és a dir, els que van iniciar Podemos a Benicarló, com és Pedro Martínez o Mònica, són les persones que van ser les primeres que a les europees l'any passat ja van ser apoderats a les eleccions. Estan també en altres, la nostra candidatura, i altres persones com Lluís Corral, José Antonio Cucala, Luisa López, és una xica que treballa al OACSE, l'organisme autònom de centres especialitzats, una persona molt sensibilitzada en la problemàtica social de la gent disminuïda. En fi, és un equip de persones que d'alguna manera el tema social de Benicarló és el que més interès desperta en elles.
Enric, com naix la idea de tornar-te a presentar a unes eleccions municipals? Perquè la gent que te coneixem, que són d'ací de la zona, pues benicarlandos, primer vas militar en Unitat del Poble Valencià, després amb el Bloc, has sigut regidor a l'Ajuntament, per què ara, i damunt amb una altra formació, no? Veus necessari un canvi en la forma de fer política a Benicarló?
Bueno, jo la primera participació en política va ser a l'any 95, i han passat 20 anys. Entonces jo tenia 20 anys menys, era més jove.
Fa 20 anys que tenim 20 anys.
Fa 20 anys que ja teníem, entonces, més de 20 anys, cara. No? Entonces, bueno, jo vaig participar en la Unitat del Poble Valencià com a independent, mai afiliat, no? No vaig ser mai afiliat, va ser com a independent, que després la Unitat del Poble Valencià se va transformar en el Bloc. És el mateix partit, no és que van ser dos partits diferents, sinó va ser una coalició que després va fer el Bloc. Vaig estar una temporada de 4 o 5 anys dins l'oposició, no en tasques de govern. va ser una època de la vida, després ja a l'any 2000 m'ho vaig deixar per diferents raons, ja se van explicar en el seu moment, i ara ja he estat 14 anys pues, apartat de la política, dedicant-me a les meves coses, la meva professió, les meves activitats i tal. I ara hem tornat, bueno, pues, d'alguna manera, les inquietuds que per Benicarló mai te se'n van. Si eres de Benicarló, si ja has participat, eres benicarlando. Tens inquietuds respecte al teu poble, no? No és perquè Benicarló sigui un poble millor o pitjor que altres, simplement perquè és el teu. Doncs, d'alguna manera, t'alegres quan a Benicarló li passen coses bones i te dol també quan a Benicarló li passen coses que no són tan bones, no? Entonces, i per això, d'alguna manera, ens tornem a implicar, pues, perquè s'ha despertat el gusanillo, per dir-ho així, i a través d'una opció que, com a Podemos. Segurament si no hagués aparegut Podemos, jo tampoc m'hauria involucrat en política, perquè els partits tradicionals, els que ja coneixem de sempre, pues no, d'alguna manera no me cridava l'atenció. Jo ja sé el que és un partit d'aquest tipus, però Podemos és una cosa diferent. És diferent la manera d'organitzar-se a través d'assemblees, la veu del ciutadà, com se prenen les decisions. És una nova forma de fer la política, no? I això és el que me va atraure. I bueno, me vaig anar involucrant a poc a poc, cada vegada més, bueno, i al final pues, ha arribat el moment de fer una candidatura, bueno, i en primàries, que se van fer les primàries, pues, un nombre important de companys pues, me van votar, i a partir d'ahí, bueno, pues, bueno, pues, d'alguna manera m'he involucrat.
Què és el que pesa més en el programa electoral, que bueno, temps tindrem perquè encara no hem ni començat la campanya, pues, que tot se concentra en el final de mes, però bueno, quines són, diguéssim, que les línies programàtiques principals de Canviem Entre Tots? Suposo que la vessant social, no? Per lo que tu comentaves respecte a la gent que va en la llista, que són gent implicada molt en la societat benicarlanda.
Sí, la vessant social és important. Per el que dius del tema del programa, dona la sensació que tots els partits el tenen com en secret, no? Com si fa un programa electoral i no se diu el que... Això em pareix sorprenent, sobretot els grans partits, és a dir, el partit PP, per exemple, que està governant més de 20 anys a Benicarló, ara pareix que està fent un programa i no el volen dir, les propostes, home, pues si esteu governant, si el que li falta a Benicarló, les mancances del nostre poble, tots les sabem. No hi ha ara...
No hi ha cap secret, no?
Cap secret. No hi ha la xistera que vas a treure la solució màgica. Per tant,
ojalà,
però això no passa, política. I si passa, malament perquè t'estan enganyant, eh? És a dir, si ara se fa una promesa espectacular, quin és el projecte? A vegades m'han preguntat, companys teus, quin és el projecte estrella que porta el programa? El projecte estrella, proposta estrella no n'hi ha cap. I la proposta estrella és la que un partit diu i que després la incompleix per sistema, perquè no funciona així a la política. Home, el projecte estrella de fa 4 anys de l'anterior legislatura era el teatre, a Benicarló. On està el teatre? No s'ha fet. Bé, anteriorment va ser la piscina municipal. Vam tardar 2 legislatures per fer una piscina municipal. Clar. Sempre se parla de projectes estrella que no serveixen de res. Aquí la política que s'ha de fer és la del dia a dia, la d'anar resolvent els problemes i la de buscar una previsió de futur per a Benicarló. Nosaltres tenim 3 línies bàsiques dins del nostre programa. Una és la del tema de la vessant social, la de lo que denominem rescat ciutadà, és a dir, diguéssim, les propostes que tendeixen a ajudar a aquesta gent més golpejada per la crisi. Que n'hi ha molta, no? A Benicarló avui dia pues, n'hi ha moltes famílies, empresaris, xicotets empreses, autònoms, que estan passant ho estan passant mal pel tema de la crisi. Els comedors socials cada vegada estan més plens de famílies i famílies de Benicarló, que mai a la vida t'hagués pensat que poguera passar, no? El tema de l'atur, Benicarló ara mateix està patint una tassa d'atur impensable, la més alta de tota la seva història, un 27% d'atur superior a la mitja nacional, Benicarló. Ara mateix a Benicarló pateix una crisi com tots els pobles la pateixen, però és que a Benicarló encara amb més duresa. Sortim ja al rànquing del top 10 de les ciutats més vulnerables a la crisi que ha fet el CSIC. L'altre dia es va publicar, fa uns dies. És la ciutat número 9 de tota Espanya més vulnerable a la crisi. La segona de la Comunitat Valenciana. Per tant, és una situació dramàtica que pateix molta gent. El tema dels desnonaments. Nosaltres no, el nostre programa ho diem clarament, no consentirem que cap banc, no consentirem, no farem tot el possible per evitar-lo, que una entitat bancària tiri al carrer una família de Benicarló només pel fet que no ha pogut pagar la hipoteca, que no pot pagar les quotes, i no les pot pagar senzillament doncs, perquè potser s'han quedat al paro, perquè el primer és donar-li menjar als seus fills, per tant arriba un moment en què potser no pot pagar la hipoteca, però això no significa que l'haguem de pegar una papa i tirar al carrer de la seva casa, perquè a més la vivenda és un bé constitucional. L'Ajuntament, en mans de nostre, en mans de Canviem Entre Tots, farà una política d'oposició total a aquesta situació, no? Per tant, hi ha un capítol molt important dels tres bàsics, que és el tema del rescat ciutadà, que diem. El segon és el que denominem recuperació econòmica. És a dir, Benicarló, l'economia ara mateix ha patit molt pel tancament d'empreses, el tancament d'indústries. Benicarló, als anys 60-70, era una ciutat industrial, era una potència industrial del nord de la província de Castelló, que tot això pràcticament ha desaparegut. S'han anat tancant empreses, s'han anat tancant indústries, no hi ha hagut alternatives per part dels nostres governants. Ara últimament s'han tancat totes les empreses del moble. Per tant, però tampoc se veu alternativa, perquè el que una empresa tanque o s'obriga tampoc depèn de l'Ajuntament, no? Són empreses privades i que van fent el seu camí, però bueno, per l'Ajuntament d'alguna manera té que ser un element revulsiu de ficar les condicions necessàries perquè venen que l'obliguin inversions. I veiem que en aquests anys tampoc s'ha fet una política d'aquest tipus, no? A nivell de turisme, a nivell d'economia, a nivell de comerç. El comerç de Benicarló està, vamos, està moribundo. El centre comercial que se va obrir allà fa 10 anys està pràcticament que dona pena. Hi ha una rotonda que s'ha de fer per fer uns accessos i portem anys esperant aquesta rotonda. Per culpa de no tindre aquesta rotonda, hi ha un comerç com és el de Candon, que anava ahir a Benicarló, que s'ha traslladat a una ciutat veïna. Però, i tot això de qui és la culpa? Doncs pues, bueno, hi haurà algun gestor municipal que no ha fet la feina, segurament, no? Tot un sigui de coses que tot això el que fa és augmentar cada vegada més la crisi, augmentar el paro, augmentar la necessitat del Benicarlandos. No? El tema econòmic és un tema important que ve molt condicionat, i això ho diem nosaltres també, pel tema de l'urbanisme. A Benicarló avui hi ha una paràlisi urbanística. És a dir, la partida Covet, la unitat número 7, totes les unitats del perímetre de Benicarló, tu passeges per la carretera general per la vora de Benicarló i fa pena de veure com està Benicarló. Només veus solars, buits, herbes de 2 metres d'altura, veus un abandono de l'urbanisme de Benicarló. Tu entres a Benicarló per qualsevol puesto, entra per la carretera, i quan entres a Benicarló veus una ciutat trista, morta, una ciutat que de nit està molt mal il·luminada, fosca. Te'n vas a fer, si vols, un estat al castell de Peníscola, allà una cafeteria, i l'altre dia estava allò amb uns amics, i dic, mira, veus tota la línia de costa, tots els passeigs marítims, i veus Peníscola tot il·luminat, veus Vinaròs tot il·luminat, i al mig veus la foscor. I això se veu. I això és per una falta de gestió a nivell urbanístic. No s'ha desenvolupat Benicarló urbanísticament, que és una necessitat, perquè d'ahir depèn l'economia, depèn el comerç, depèn el turisme. És tot un conjunt, una globalitat, no? I bueno, tot això se li té que ficar ja el fil a l'agulla i treballar en aquest tema. És superimportant, i és superimportant que es passa des del consens, des de l'acord entre partits, entre conversacions o consens entre ajuntament i veïns. En fi, hi ha un treball a fer immens, immens, i que esperem que aquesta legislatura se pugui fer, perquè portem en aquest sentit molt de retras, no?
Doncs, Enric Moya, no sé si te queda alguna cosa més per afegir. No tenim temps per a més, el temps és or, i no sé si voldries afegir alguna cosa més ja per acabar.
Sí, bueno, la ràdio del temps és or, sí, és veritat. No res, només dic per concloure. La tercera part del nostre programa són tres, dos, la tercera és el que parlem de la regeneració de la institució de l'Ajuntament. Transparència i participació són les dues paraules claus que tot el món ara està dient, perquè nosaltres ho diríem fa un any quasi, i ara tot el món s'ha apuntat al carro, no? Però bueno, però ben bé siga. És, diguéssim, una necessitat també de fer l'Ajuntament accessible als ciutadans, i en això estem, no?
Doncs Enric Moya, candidat a l'alcaldia per Canviem Entre Tots, gràcies per vindre fins als estudis de la cadena COPE, i parlarem ja també de cara a la pròxima campanya electoral. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres i fins la pròxima.
COPE Vinaròs també en Twitter, @COPEVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @COPEVinaròs.
Desena Fira Intercomarcal d'Oferta Formativa. 6 de maig, en Passeig Blasco i Bàñez a Vinaròs. De 9:30 hores a 13:30 hores. Tot el que vols saber de cicles formatius, formació professional bàsica, programes formatius de qualificació professional bàsica, batxillerat artístic i formació professional ocupacional. Forma't a casa nostra.
Se agota el plazo para reclamar su dinero por la indebida comercialización de acciones de banca. Si todavía no lo ha hecho, ¿a qué espera? En García Petit Abogados somos especialistas en derecho bancario y llevamos meses defendiendo con éxito los derechos de nuestros clientes. No dé por perdido su dinero y venga a vernos. García Petit Abogados, en Castellón, calle Colón 19 y en Vinaroz, travesía San Vicente 5 junto Plaza Jovellar. Teléfono 964-230958.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online. La web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys t'ho esperes. Fotospai.com.
¿Cuál es tu estación favorita?
La mía, la primavera.
Pues la mía, la estación del ahorro.
¿Y cuándo es esa?
Desde ahora y hasta el 31 de mayo. Porque en DC ahora consigues un euro extra en cada repostaje de 25 litros o más y además acumulas 3 céntimos por litro en el Vale Ahorro BP. ¡Viva la estación del ahorro!
Ven a tus estaciones de servicio BP de Castellón y provincia y podrás ahorrar hasta 7 céntimos por litro. Promoción válida hasta el 31 de mayo.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Minuts de la tarda i a continuació te contem que els socialistes de Càlig han anunciat que prioritzaran l'arranjament de carrers i impulsaran un centre de dia per a majors, tot dins de la precampanya electoral de cara a les eleccions autonòmiques i municipals. La candidata socialista a l'alcaldia, Ernestina Borràs, potenciarà el Consell Municipal Jove i anuncia la construcció d'un skate park. El programa electoral amb el qual els socialistes de Càlig aspiren a renovar la confiança de calitjons i calitjones inclou 5 punts estratègics en àmbits com la millora urbana, la gent gran o la joventut. La candidata a l'alcaldia, Ernestina Borràs, qualifica com a prioritari l'arranjament de carrers per al pròxim mandat en cas de renovar el govern local. Les diferents obres que s'han escomès, com de canalitzacions d'aigua o de gas, requereixen, segons Borràs, que s'aplique un pla integral d'asfaltat que millore els vials del municipi. Els socialistes habilitaran la partida pressupostària que garantisca l'execució progressiva d'aquestes obres tan necessàries per a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Càlig. Un altre dels projectes clau per als socialistes serà aconseguir la construcció d'un centre de dia per a persones majors. En l'àmbit de la joventut, els socialistes se comprometen a potenciar el Consell Municipal Jove per a donar veu als joves en aquests temes que els afecten. Estrenar gimnàs, construir un skate park i una pista de pàdel, és el que comenta Ernestina Borràs. I en un context de crisi com l'actual, els socialistes volen contribuir a la millora de l'economia familiar i una manera, diuen, serà eliminant la taxa de recollida de brosses. A més, diuen que estudiaran la congelació d'altres impostos o taxes, segons afirma la cap de llista. Els socialistes reiteren el seu compromís amb les associacions locals, a les quals consideren imprescindibles per a dinamitzar la vida cultural, social i esportiva del municipi.
COPE Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de COPE en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. COPE Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
I arribem d'aquesta manera a la una i mitja de la tarda. Te quedes ara en la companyia de la cadena COPE, que te contarà l'última hora informativa tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres es posem ja ràpidament a treballar per tal de demà oferir-te més continguts, més informació sobre les nostres terres, així des del 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà, la cita ja saps, a partir de les 12:30. Adeu.